Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
La roba d'estiu avui tornarà a dominar el sol amb un ambient gairebé estiuenc al migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Bon dia a tothom. Dèiem un bon dia per recuperar la roba d'estiu. Així que, ja ho sabeu, hem tingut uns dies així de més tramuntana i més fresca. Avui tornarà a fer calor. I tenim una injustícia més. Ho deia ahir a les xarxes socials la Montse Bassa, la germana de la torroellenca Dolors Bassa. Ella es pregunta com poden ser tan inhumans. Parla dels tribunals espanyols. La d'ahir era la darrera oportunitat abans del judici que els presos polítics tenien per quedar en llibertat. Ara hauran d'esperar el gener fins al judici. I unes sentències que arribaran després de les eleccions municipals. El Tribunal Suprem no creu que els problemes familiars que pugui causar la presó no siguin prou motiu com per deixar-los en llibertat. I jo, mireu, sincerament, crec que aquest cop el Tribunal Suprem potser té raó. Si la presó d'algú que ha matat o ha robat fa patir la seva família, doncs aquí és indiferent, ha de seguir a la presó. El problema és de fons, perquè no hi ha cap motiu perquè Dolors Bassa sigui a la presó ni la resta de presos polítics. Ni les suggerències del govern espanyol ni el suposat clima de diàleg ha estat suficient com perquè res canviï, però algun dia aquest estat li caurà la cara de vergonya. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal des del cor del Baix Empordà, on hi ha més notícies. Notícies. Com que Torroella amplia la participació ciutadana i redueix l'endeutament de cara al 2019. Tot i això, els pressupostos mantenen les mateixes directives que en els últims anys. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia. L'objectiu d'ara és mantenir la reducció de l'endeutament i congelar la pressió fiscal dels ciutadans. Tot i això, s'ha ampliat la partida dels pressupostos participatius i esperen aprovar aquesta nit la proposta. Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella, Ràdio Capital.
Entendrem que en el ple el pressupost sortí aprovat amb els 9 vots de l'equip de govern, però també, si és possible, almenys amb l'abstenció o, si és possible, el vot afirmatiu de les CUP.
Al Baix Empordà hi ha 232 habitatges buits. Això són dades del Departament d'Economia. Són habitatges desocupats des de fa més de 2 anys. El municipi més afectat és Palafrugell, amb 112 d'aquests 232 habitatges. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia. Aquestes són propietats que han de pagar l'impost sobre habitatges buits, que va destinada a les persones jurídiques que tenen les seves cases o pisos més de 2 anys desocupades sense justificació. El Baix Empordà afecta 7 municipis, inclòs Palafrugell. Els altres són Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí i, finalment, Castell Platja d'Aro.
Els Mossos han detingut a Torroella un home que va robar unes joies en un domicili. Miquel 40, bon dia.
Bon dia, Dani. Final feliç per la història d'un veí de Torroella que va poder enxampar el lladre que hores abans li havia robat joies i altres objectes de valor. Després del robatori, la víctima va sortir a buscar-ne l'autor, el va trobar fent autostop i el va pujar al cotxe fins que es van creuar amb una patrulla de la policia.
I ja ho sabeu, l'Atlètic Bisbalenc és el primer club esportiu de la Bisbal. Va néixer el 1922 amb el nom d'Unió Esportiva Bisbalenca i enguany el seu himne opta a ser considerat el millor himne del futbol català a través del concurs del Tot Gira, el popular programa d'esports dels caps de setmana de Catalunya Ràdio. Des de la Bisbal, Manel Magrinyà.
L'himne de l'Atlètic Bisbalenc, amb música i lletra de Miquel Abres, opta a ser considerat el millor del futbol català.
Més notícies. Ara, a Palamós, la confraria de pescadors valora molt positivament el nou pla de gestió de la sèpia a la zona. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia. Així ho va fer el patró major Toni Albalat, que considera que amb aquest nou pla Catalunya i les comarques gironines es posen al capdavant en gestió i preservació del medi.
Que Catalunya i sobretot doncs, amb les comarques gironines pues, estem molt al capdavant en el tema de gestió i preservació del medi, sempre amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
L'alcalde de la Tallada, Josep Ferrer, assegura que els guàrdies civils ho van tenir molt fàcil per entrar i carregar contra la gent el dia del referèndum. Ho va dir en una entrevista ahir al Supermatí. Bon dia, Elena Santín.
Bon dia. Aquesta entrevista s'emmarca en la recent querella presentada per l'Ajuntament de la Tallada en contra de la policia de l'1 d'octubre. Ferrer va explicar els motius per què han trigat a presentar-la.
Bueno, s'ha esperat perquè es anava tramitant, no hi havia conformitat amb els veïns, a veure si ho fèiem o no ho fèiem, i després, bueno, es va fer una denúncia als Mossos i després s'ha volgut fer una denúncia per poder denunciar-ho tot.
I 84 entitats han enviat una carta al ministre per la Transició Econòmica i al ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació per sol·licitar la protecció efectiva del corall vermell. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. La campanya per salvar el corall vermell va començar a principis d'any, quan l'antic Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient va adjudicar 12 autoritzacions per l'extracció i la venda d'aquesta espècie en aigües exteriors de Catalunya. Doncs, encara que la Generalitat hagués suspès temporalment l'activitat extractiva de corall vermell durant 10 anys, ara han reactivat la iniciativa i les entitats sol·liciten la derogació i rectificació de les llicències concebudes.
Aquesta és l'actualitat informativa. L'activitat cultural avui al Baix Empordà parla de dues causes tan necessàries com positives. Bon dia, Uateva Mitats.
Bon dia, Dani. La primera és una causa benèfica on Cellers Hotels de Platja d'Aro torna a donar suport contra el càncer infantil. La segona és un acte que porta per títol SOS Costa Brava al debat itinerant organitzat conjuntament per les entitats Salvem el Golfet, Salvem la Muntanya de Sant Sebastià, Salvem Aigua Xalida i SOS Costa Brava.
Gràcies a Uatev. I ara hem de conèixer la previsió del temps i si continua el bon temps i les bones temperatures d'aquests dies. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Arribem a l'equador de la setmana amb un ambient gairebé estiuenc. Avui tornarà a ser una jornada dominada pel sol, amb temperatures que seran altes al migdia, amb valors màxims que poden superar els 26 o 27 graus. A la meitat nord de la comarca i fins al migdia encara pot bufar tramuntana, amb força feble o alguna ratxa moderada, tot i que el vent tendirà a girar a component sud de cares a la tarda. La situació marítima ja no està tan alterada com els passats dies, però encara queden restes de maror i forta maror. Demà gaudirem d'un dia molt semblant al d'avui, amb un ambient en general assolellat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Dolors Bassa, de moment, no sortirà de la presó. És la mala notícia amb què obrim el supermatí d'avui. Dolors Bassa no sortirà de la presó. El Tribunal Suprem ha denegat novament la llibertat dels nou líders independentistes processats en la causa oberta pel procés sobiranista, que estan en presó preventiva. El recurs presentat per Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart s'ha desestimat amb els mateixos arguments de sempre. Hi ha risc de fugida i de reiteració del delicte. Les defenses dels nou processats van sol·licitar un cop més la seva llibertat perquè al·legaven que l'impacte que la situació de la presó té en el seu entorn familiar i personal. Segons el Suprem, aquestes raons no són suficients, diuen, això és literal, no són suficients per neutralitzar el risc de fugida i de reiteració delictiva i no desdibuixen els motius pels quals han de continuar a la presó.
Bueno, haurem d'esperar els judicis i haurem d'esperar segurament a Europa. Mentrestant, al poble de Dolors Bassa, a Torroella, l'activitat política continua. Torroella vota aquesta nit uns nous pressupostos de cara al 2019, però la majoria de les partides van destinades a una proposta, que és mantenir els eixos bàsics dels 4 anys de mandat. Tot i això, s'ha aprovat una nova partida per pressupostos participatius, Gerard Escaig.
Ara, en lloc de destinar-hi 75.000 euros, se'n destinaran 100.000, un increment que ha estat impulsat per una altra formació política que no forma part del govern. De fet, les CUP han demanat més partides socials al consistori i l'alcalde Josep Maria Rufí, en declaracions ahir a Ràdio Capital, es mostrava esperançat en l'aprovació dels pressupostos.
Això és fruit de la negociació i del pacte, en aquest cas, amb l'única força política que s'ha mostrat dialogant amb el govern, que és la CUP. El compromís és en aquest pressupost incrementar la partida de processos participatius, passar de 75 a 100, i mantenir la partida que ja tenim de fa uns anys pels consells de barri. Per tant, entendrem que demana al ple el pressupost sortir aprovat amb els 9 vots de l'equip de govern, però també, si és possible, almenys amb l'abstenció, o si és possible, el vot afirmatiu de les CUP.
Ara per ara s'està reduint el deute i això permet tenir més inversions, com ha sentenciat l'alcalde. De fet, la proposta que es portarà aquest vespre a la sala de plens augmenta fins als 18.138.000 euros, quasi un 1,5% més que els pressupostos del 2018. A les novetats esperades hi ha partides com més de 600.000 euros destinats al nou centre d'interpretació, Espai Medes a l'Estartit, 500.000 euros a la zona esportiva i 100.000 a la nova seu de la policia local. El 2019, si aquesta nit s'aproven els pressupostos, que amb la majoria del govern al plenari no hi hauria d'haver cap problema, també s'incorporarà una reducció de la taxa d'escombraries.
Parlem d'això que us explicàvem als titulars dels pisos buits. El Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que és el que dirigeix Pere Aragonès, ha donat a conèixer les dades dels habitatges buits des de fa més de 2 anys. Les ha donat a conèixer al diari oficial del Parlament de Catalunya a preguntes del Partit Socialista. I explica el Departament de Vicepresidència i Economia, i això és molt important, que el Baix Empordà, en total, a Catalunya n'hi ha molt més, però fixant-nos en el Baix Empordà, hi ha un total de 232 habitatges buits des de fa més de 2 anys. És un 2% del total de cases i pisos buits a Catalunya, és a dir, a la resta del país n'hi ha molts més. I afecta a 7 dels 36 municipis del Baix Empordà. Ens completa les dades en Pedro Ruiz.
Sí, aquests habitatges han de fer front a un impost que grava l'incompliment de la funció social de la propietat dels espais per estar desocupats des de fa més de 2 anys. La xifra més alta la presenta Palafrugell amb 112. Aquesta localitat és seguida per Sant Feliu de Guíxols amb 36 i la Bisbal amb 31. Els altres 4 són Palamós, que té 18, després Santa Cristina amb 16, en penúltim lloc Torroella amb 13 i finalment Castellplatja d'Aro, que afecta a 6 habitatges. Aquestes localitats han estat definides com àrees de demanda residencial forta i acreditada. L'impost té un caràcter finalista. Els seus ingressos van destinats al finançament dels plans d'habitatge de les administracions locals i la pròpia Generalitat. Es merita cada 31 de desembre d'un any i la presentació i l'ingrés es fa entre l'1 i el 20 de març.
Gràcies, Pedro. Falta un minut per un quart de 9 del matí. Ara, una història de persecucions i robatoris. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest cap de setmana, a Torroella, un jove de 19 anys. És veí, de fet, d'Ullà. L'acusen de robar joies en una casa, però la història és molt interessant, perquè el lladre va passar un periple des que va fer el robatori fins que el van enxampar, un periple que inclou persecucions i viatges d'autoestop amb la seva víctima. Per començar, el propietari de l'habitatge que estava robant a Torroella de Montgrí el va sorprendre regirant calaixos a casa seva. En aquell moment, el lladre va fugir després d'aconseguir treure totes les joies d'una habitació. La víctima va trucar als Mossos, però va decidir agafar el cotxe i anar ell mateix a buscar el lladre. Què va passar llavors, Miquel 40?
Doncs que el va trobar allà fent autostop amb una bossa de plàstic a les mans. Tot li feia pensar que eren les seves joies. L'home va decidir recollir-lo i portar-lo a l'estació d'autobusos de Torroella, però va anar fent voltes per esperar que aparegués una patrulla de la policia. Tot i això, quan va parar el cotxe, el lladre va sortir corrents. Finalment, els Mossos el van trobar dins l'estació. El cos policial va fer una recerca per la zona per trobar la bossa de plàstic amb les joies. Van inspeccionar tots els carrers de la rodalia, els contenidors d'escombraries i les papereres, fins que van localitzar-la dins d'una màquina de venda de menjar. Hi van trobar arracades, anells, aliances, collarets, cadenes, segells, braçalets, penjolls, medalles i esclaves d'or, plata i bijuteria, valorades en poc més de 500 euros. Els agents van detenir-lo per un delicte de furt perquè havia entrat al domicili per una porta metàl·lica que estava oberta. El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 2 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
No em direu que no és una història emocionant. Com també és emocionant la pesca de la sèpia, perquè el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Toni Albalat, considera que Catalunya i sobretot les comarques gironines estan molt al capdavant en la qüestió de la gestió i la preservació del medi. També valora positivament el pla de gestió de la sèpia i la iniciativa de declarar la Costa Brava com a reserva de la biosfera, la Iabodro.
En una entrevista efectuada ahir al Supermatí, Toni Albalat va repassar els temes més actuals que afecten a la confraria de pescadors. El més important va ser el pla de gestió de la sèpia, que busca potenciar, regular i revalorar la pesca de la sèpia, respectant també el medi i evitant que es perdi l'espècie.
Aquest sistema, diguéssim, de cogestió, pues, diguéssim, és una nova fórmula que ha presentat la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Pesca, per al qual, bueno, és una nova manera, diguéssim, de gestionar els recursos pesquers i aqüícoles de les nostres contrades.
Els he preguntat sobre la iniciativa que pretén declarar la Costa Brava com a reserva de la biosfera. El Balab va declarar que els pescadors ho veuen com una mesura necessària i que estan molt conscienciats amb el tema. També va tenir paraules per a destacar l'impacte positiu que el trànsit de passatgers al port de Palamós ha tingut sobre la pesca.
Aquesta activitat, diguéssim, no, el turisme, pues, aporta gent forània, gent que fa ús, diguéssim, dels nostres serveis, restaurants, bars, que aleshores pues, també fan ús, diguéssim, del nostre producte, que és el peix, el marisc de Palamós.
Gràcies, Laia Bodoro. L'alcalde de la Tallada no perd l'esperança. Josep Ferrer diu que no perd l'esperança, és a dir, que té esperança de tenir un judici després d'haver presentat la querella per les càrregues de l'1 d'octubre al municipi. També reclamen l'import dels danys causats que, segons l'alcalde, ronden els 1.000 euros. Ho va dir en una entrevista ahir al Supermatí. Què més en destaquem, Helena Santín?
Doncs Ferrer també ha aclarit per què s'ha trigat un any a presentar la querella.
Bueno, s'ha esperat perquè es anava tramitant, no hi havia conformitat amb els veïns, a veure si ho feien. No ho fèiem, i després, bueno, es va fer una denúncia als Mossos i després s'ha volgut fer una denúncia per poder denunciar-ho tot.
L'alcalde va explicar els motius perquè justament els guàrdies civils van anar a parar a la Tallada, on van carregar i endur-se les urnes.
Bueno, jo suposo que la Tallada és una població, un municipi de 480 habitants, hi havia poca gent, està tot obert, a l'Ajuntament hi ha una plaça i uns carrers que estan tot oberts, és impossible tancar-ho, i bueno, ho van tenir molt fàcil.
Ferrer també ha recordat com van entrar a les instal·lacions i van trencar portes, parets i finestres.
...84 entitats implicades en la campanya en defensa del corall vermell de les costes catalanes han enviat una carta a la ministra per la transició ecològica, Teresa Ribera, i al ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planes. Exigeixen que es deroguin les autoritzacions per l'activitat extractiva concedides per l'antic govern i esperen que es prenguin mesures per protegir l'espècie. Judit Sáez.
Sí, la carta l'han signat entitats de la comunitat científica, mediambiental, centres de busseig o d'activitats subaquàtiques, i reclama la suspensió de les llicències, que es prenguin mesures per garantir la recuperació de corall vermell. Han destacat, doncs, que es tracta d'una espècie emblemàtica i de gran importància ecològica. De fet, està considerada en perill des de 2015 a la llista vermella del Mediterrani, que la conforma la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. També han resaltat els resultats de l'informe sobre l'estat de poblacions de corall vermell en les aigües de Catalunya, realitzat per 14 experts en la matèria i al qual es pot accedir al web de la Generalitat. En concret, la investigació alertava que el 90% de les poblacions de corall estaven en estat de conservació crítica, fet que va comportar que la Generalitat establís una veda de 10 anys a l'extracció de corall vermell. Així doncs, els defensors de l'espècie reclamen que es torni a suspendre l'activitat extractiva a Catalunya i també a la resta de la costa espanyola. Exigeixen que es prenguin mesures adients amb el projecte d'ordre que regula la pesca de corall vermell i que es tinguin en compte la recerca i la informació científica per preservar l'espècie.
I ara, els esports. Ara ho farem bé, ara sí, els esports. La secció dels esports d'avui ens porta a la Bisbal per parlar de l'himne de l'Atlètic Bisbalenc. Ho sabeu, el quasi centenari club esportiu de la Bisbal va néixer el 1922. Posteriorment, entre 1929 i el 1932, es va anomenar la Bisbal Futbol Club. Després, entre 1934 i 1936, Centre d'Esports Bisbalenc, i després Club Deportiu la Bisbal entre 1942 i 1957. I finalment va agafar el seu nom actual, que és l'Atlètic Bisbalenc. Enguany, l'Atlètic Bisbalenc està en la primera línia de l'actualitat esportiva, com ens explica en Manel Magrinyà, des de la Bisbal.
Bon dia de nou, Dani. És l'himne de l'Atlètic Bisbalenc, que està en primera línia d'actualitat, ja que és finalista en el concurs de més èxit del Tot Gira, el popular programa d'esports de Catalunya Ràdio. L'autor de la música i lletra de la cançó és el cantautor bisbalenc Miquel Abres, i es va presentar al públic un llunyà diumenge del 20 d'abril de 2008. Els grups bisbalencs Masoni, Jaume Pla, De Gruixuts, Carles Cendra, Sant José, Sant Carles Sant José, i el mateix autor Miquel Abres es van unir un cop més, ara fa 10 anys, per interpretar el nou himne de l'Atlètic Bisbalenc, que va ser editat en un disc compacte, en la gravació del qual van participar els músics també bisbalencs Carles Ramió, Alexandre Reixac i Toni Molina. Aquesta del Tot Gira és la quarta edició de la votació popular per trobar el millor himne de futbol català, i el quasi centenari Club Bisbalenc està en segona posició en aquests moments. La votació popular es realitza a través de l'enllaç que trobareu al web de Ràdio Capital.
Després de la informació, l'opinió. L'opinió que ens deixa l'escriptor Carles Xuriguera.
Ja fa olor de tardor. Em passejo per la vinya i aquesta tramuntana de primers d'octubre, que no és capaç de despentinar-me per més que bufi, m'ho confirma. La tardor té la capacitat i la potència d'exagerar uns aromes callats, tranquils, potser més frescos, unes olors de repòs. Ja no tenim la potència aèria de la primavera, però tenim la potència terrenal de la tardor. I no és que la vida s'apagui com sempre ens han venut. No és un preparar-nos per l'hivern infinit, buit i silenciós. Mai. No, mai. La tardor és el verdader naixement. Tot allò que ha passat en superfície durant l'estiu, tot allò espectacular, floral, fruitós, vital, tot allò que ens apareix com a focs d'artifici de la natura, plena de vida, plena d'abundància, que ens regala el que en diuen el bon temps, té sentit si hi ha una vida de tardor ben preparada i que ara comença. Tot allò aeri ara passa al subsol. Per mi, tot això té sentit si no pensem en el fruit i pensem en el sol, a la terra. Alguns vinyaters ens ocupem per treballar en un sòl ben viu, ric, poderós, únic, diferent, autèntic, sostenible. Un sòl on hi ha la vida que permetrà el desenvolupament d'uns ceps que faran fruits i que d'aquests en trauran vi. Un vi sincer i únic que parlarà del país i del temps d'aquest país. Un vi que serà això, espai-temps. Un vi que serà presència i que esdevindrà història. Mai aquests vinyaters treballaran per un fruit i prou. Mai treballaran per una planta tot descuidant on viu la planta. Aquests vinyaters sempre treballarem per un sol viu. La resta ja ve. És més, la resta és possible si hi ha el treball conscient d'un naixement tardural, terrenal, vital, de base. Ai d'aquelles agricultures que només pensin en fruit. Ai d'aquelles polítiques que només pensin en fruit.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
És hora de repassar l'actualitat general més enllà de les nostres fronteres, l'actualitat que afecta a Catalunya, a Espanya i al món, centrats, com ja portem uns dies, en el debat de política general al Parlament. El president Quim Torra urgeix a Pedro Sánchez reunir-se per concretar els termes del diàleg i trobar una resposta valenta al conflicte. El president del govern català envia una carta al cap de l'executiu espanyol on remarca que el dret a l'autodeterminació és la solució sostinguda i democràtica al Valejide.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dimecres una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reclamant amb urgència que se celebri la reunió entre els dos al Palau de la Generalitat que tenen pendent des de la seva primera trobada a la Moncloa. Segons explica Torra a la missiva, és imprescindible que es concretin els termes del diàleg per a que realment tingui una funció resolutiva del conflicte polític.
Avui a les 12 tenim l'últim discurs de Quim Torra en aquest últim dia de debat de política general al Parlament. La mesa de la cambra no aborda la validesa del vot dels diputats de Junts per Catalunya suspesos pel jutge Pablo Llarena. La formació de Puigdemont manté que no cal que presentin cap designació d'un diputat substitut, mentre que Esquerra confia que ho facin abans que replenguin el ple d'avui.
Les diferents interpretacions que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana fan sobre la necessitat de presentar aquest escrit després de l'acord votat dimarts al matí són tan distants que els del partit de Puigdemont creuen que podran votar sense que calgui fer aquest tràmit en considerar que el Parlament ha decidit que no estan suspesos. I en canvi els republicans consideren que l'acord del ple obliga a designar un altre diputat si es vol que compti amb el seu vot. A més, els republicans confien que la posició de Junts per Catalunya canviarà i presentaran l'escrit als 4 diputats afectats, però la incògnita sobre què passaria si no ho fan plana sobre tota la discussió.
I el Suprem confirma la condemna de 4 anys i 6 mesos de presó de Rodrigo Rato pel cas de les targetes Black. La sentència afirma que l'exministre i expresident de Bankia va mantenir i ampliar un sistema pervertit des del seu origen l'any 1988.
Ara serà l'Audiència Nacional qui hagi d'executar la sentència i determinar com i quan ha d'ingressar a la presó. A banda de Rato, hi ha 63 condemnats amb penes que oscil·len entre els 4 mesos i els 4 anys i mig de Rato. El Suprem estima també una atenuant molt qualificada de reparació del dany a tots els que van retornar els diners a Bankia i al FROP.
Recordeu aquest moment?
A veure. Un poco simbólica, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y desprecio
enseña
al poder del pueblo.
Una sandalia.
Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa de una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
¿A quién, a usted?
No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. Acondia la gent a ser arte. ¿Usted tiene miedo?
Recordo que se li ha acabat el temps.
Les recordo, presidenta. I amb no, això,
això era David Fernández a la Comissió d'Investigació sobre Corrupció al Parlament de Catalunya. I ara veig aquí una reflexió a Twitter que diuen que potser si David Fernández hagués acabat llançant-li la sabata a Rodrigo Rato, tindria una condemna superior fins i tot a la que ha tingut finalment Rodrigo Rato. Bé, ara és l'hora de seguint, tenim de fons encara la comissió d'investigació de fa molts anys al Parlament. Ara és l'hora de l'agenda. Perquè són 9:15 del matí i així es desperta el Baix Empordà amb els titulars que ens porta en Miquel 40.
Torroella amplia la participació ciutadana i redueix l'endeutament de cara al 2019. Tot i això, els pressupostos mantenen les mateixes directives que en els últims anys. L'objectiu d'ara és mantenir la reducció de l'endeutament i congelar la pressió fiscal dels ciutadans. Tot i això, s'ha ampliat la partida dels pressupostos participatius i esperen aprovar aquesta mateixa nit la proposta. Segons dades del Departament d'Economia, hi ha 232 habitatges buits al Baix Empordà desocupats des de fa més de 2 anys. El municipi més afectat és Palafrugell, amb 112. Aquestes són propietats que han de pagar l'impost sobre habitatges buits, que va destinat a les persones jurídiques que tenen les seves cases o pisos més de 2 anys desocupats sense justificació. El Baix Empordà afecta 7 municipis, inclòs Palafrugell. Els altres són Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torroella i Castellplatja d'Aro. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest cap de setmana a Torroella un jove de 19 anys d'Ullà. L'acusen de robar joies en una casa. El lladre va passar un periple des que va fer el robatori fins que el van enxampar, i que inclou persecucions i viatges amb autostop juntament amb la seva víctima. L'Atlètic Bisbalenc és el primer club esportiu de la Bisbal, que va néixer l'any 1922 amb el nom d'Unió Esportiva Bisbalenca, i enguany el seu himne opta a ser considerat el millor himne del futbol català a través del concurs del programa Tot Gira, de Catalunya Ràdio. L'himne de l'Atlètic Bisbalenc, amb música i lletra de Miquel Abres, opta a ser considerat el millor del futbol català. La confraria de pescadors de Palamós valora molt positivament el nou pla de gestió de la sèpia a la zona. Així ho va fer el patró major Toni Albalat, que considera que amb aquest nou pla, Catalunya i les comarques de Girona es posen al capdavant en gestió i preservació del medi. I acabem. L'alcalde de la Tallada, Josep Ferrer, assegura al supermatí de Ràdio Capital que els guàrdies civils ho van tenir molt fàcil per entrar i carregar contra la població en el passat referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Aquestes declaracions s'emmarquen en la recent querella presentada per l'Ajuntament de la Tallada contra la policia de l'1 d'octubre.
Aquesta era l'actualitat del dia al Baix Empordà. Sabeu que teniu tota la informació a radiocapital.cat.
Divendres 5 d'octubre, l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Block Party by Brothers Bros, James Brown Tribute, Festa de l'Esport. Una festa molt animada, un concert d'homenatge a la música negra, on els espectadors són lliures d'aixecar-se, ballar i cantar quan els vingui de gust. Divendres 5 d'octubre, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Són les 8:33, estem pendents de poder fer l'entrevista que teníem programada per aquest matí. Mentrestant, ara sí, anem a l'agenda cultural. Una agenda que ens porta fins demà, 5 d'octubre, a partir de les 7, que tindrà, de les 7 del vespre, que tindrà lloc la 6a nit solidària de Cellers Hotel Cala del Pi a Platja d'Aro, a UATF.
És en col·laboració amb Pilar Cor, la directora de l'AEC, Catalunya contra el Càncer de Girona, i amb el suport de l'obra social La Caixa per donar suport a la lluita contra el càncer infantil. Diversos rostres coneguts han volgut donar suport a aquesta causa, com Manu Tenorio, Sílvia Casas, Sofia del Prado i Alejandra Prat. El 6è sopar solidari compta amb patrocinadors com Galeries Premium, Sobsevis Immobiliària, Pere Quera Joyeros, Eticar, Darnés Distribuïdores, Duravit, Complet Hotel, etc. L'objectiu de l'acte és recaptar fons per la investigació de la leucèmia infantil de cèl·lules B, liderat pel doctor Raúl Torres Ruiz a l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras. Hi haurà degustacions gastronòmiques, actuacions artístiques, balls, espectacles i, finalment, sortejos de part de tots els patrocinadors i col·laboradors, tot per una bona causa.
Això és demà, perquè dissabte a les 6 hi ha un acte que porta per títol SOS Costa Brava, el debat itinerant.
Es realitzarà a la sala d'actes del Teatre Municipal de Palafrugell, que organitzen conjuntament les entitats Salvem el Golfet, Salvem la Muntanya de Sant Sebastià, Salvem Aigua Xalida i SOS Costa Brava. Té com a objectiu la presentació de la plataforma SOS Costa Brava al municipi de Palafrugell i es centrarà en els conflictes urbanístics de la costa d'aquest municipi. Es comptarà amb la presència de l'advocat Eduard Arribot i actuarà de moderadora la Sandra Bisba.
I no deixem la cultura perquè ara hem de parlar de cinema. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé. Aquesta hora al matí, doncs mira, tot el bé que es pot estar a aquesta hora.
No, doncs mira, a mi ja entens que vinc al Festival de Sitges, sí? Que comença avui mateix, fins tot a la setmana vinent.
Sí, i què hi veuràs? Quines són els highlights?
Doncs mira, ara només arriba Suspiria, que és la pel·lícula inaugural del festival, que és de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, que ha fet un remake d'una pel·lícula de terror italiana de Dario Argento. Això serà el plat fort ja del dia i per començar.
Mm-hmm, molt bé. Què? Quines estrenes tenim, si volem anar al cinema nosaltres aquest cap de setmana? A les sales comercials, no al festival.
Exacte. Sí, a sales comercials, mira, us he preparat tres títols per aquesta setmana.
Sí.
Començarem per Venom. Si sembla bé.
Uh-huh. I de què va?
Bé, Venom es tracta de... A veure, ens hem de remuntar, en aquest cas, als anys 90. És una pel·lícula de superherois, de cometes,
sí.
D'un superheroi de Marvel, que no és un superheroi, ara ho explicaré. Venom es tracta de, primer, el que deia, anys 90. Ens trobem en un moment que l'editorial Marvel Comics està en bancarrota i decideix, per tal de salvar la companyia, vendre els drets cinematogràfics d'alguns dels seus personatges més populars, entre ells Spider-Man. Això acaba amb tota una sèrie de litigis i al cap dels anys se li dona, doncs, com que guanyadora, doncs, dels drets del personatge cinematogràfic a Sony, a través de Columbia, que era la companyia que en aquells moments encara no havia comprat Sony, i decideix, doncs, fer-ne pel·lícules del personatge. Aquí tenim, doncs, les tres pel·lícules de la trilogia de Spider-Man. Quan la cosa acaba, intenten fer noves pel·lícules del personatge, però no funciona. Uh-huh. Aleshores, com que Marvel ja té el seu univers cinematogràfic, diu, mira, et cedeixo a l'Spider-Man, que en realitat és teu, però te'l cedeixo perquè em facis pel·lícules, perquè jo no me'n surto. Yeah. Però, per altra banda, em guardo una sota la màniga, és a dir, personatges secundaris de Spider-Man, ah, jo en faré pel·lícules, li diu Sony, no? I en aquest cas ens trobem amb Venom, que és un dels antagonistes del personatge, diguéssim, l'antagonista per antonomàcia dels anys 90 en els còmics, era aquest Venom. I ara n'han fet una pel·lícula pròpia i que, si vas mirar el Rotten Tomatoes, doncs no se n'han sortit.
No, eh?
Això és una... No. Això és intentar una mica explotar una cosa que no tenen, perquè de fet, doncs, estàs fent una pel·lícula que està vinculada a un personatge sense el background d'aquest personatge, no?
Ja.
Que la cosa ja no té massa sentit, és a dir, només vaig a buscar calés.
Un 29% de Rotten Tomatoes.
No, se l'ha fotuda i gran, eh? De fet, el seu protagonista és el Tom Hardy, que dius, hòstia, que és un actor que està molt bé, que ens agrada molt i tal...
Sí.
I aquesta setmana ell mateix va dir que els millors 40 minuts de la pel·lícula s'han quedat a la sala de muntatge.
Ah, mira.
Sí. I a més, l'altre dia va explicar que el seu fill li anava dient tot el que no estava bé de la pel·lícula. El seu fill, que es veu que és un fan del personatge, no? Sí, no, és així. Per grans trets, es tracta de Venom, doncs, de la unió entre un simbiont alienígena i un periodista en hores baixes, doncs, que s'uneixen, i de la simbiosi d'aquests dos éssers surt aquest Venom, no?
Sí.
I el director, doncs, el Ruben Fleischer, que havia fet Bienvenidos a Zombieland, i d'actriu secundari trobem, per exemple, Michelle Williams.
Mm-hmm. Val, perfecte. No sé, de què més parlem?
Doncs vinga, parlem, el segon títol que et diré és Christopher Robin. Mm-hmm. Christopher Robin és una adaptació, diguem-ne, en carn i ossos de Winnie the Pooh, el famós Winnie the Pooh, els dibuixos aquells, no?, de l'osset, de color taronja i tal. Doncs en aquest cas ens anem enrere en el temps perquè anem a buscar la història real d'aquests personatges i de qui era l'autor i concretament qui era el fill de l'autor. Alan Alexander Mayne era el creador i el seu fill es deia Christopher Robin. De fet, el fill Christopher Robin era un dels protagonistes d'aquestes històries de dibuixos i aquests personatges que sortien, el tigre, l'os Winnie Pooh i tal, doncs eren els peluixos que tenia el nen a casa seva. Aleshores, el pare va agafar els peluixos i es va inventar tota aquesta història amb el nen de protagonista, no?
Carai.
Això al nen li va suposar un trauma, perquè a l'escola, doncs, diguéssim que se'n reien una mica i va créixer una mica traumatitzat en això, no? I la pel·lícula ens presenta ja el Christopher Robin, de fet d'adult, que l'interpreta l'Iwan McGregor, com intenta, doncs, recordar aquesta infància que ja de gran ha oblidat, no?
Oh.
I és una pel·lícula de Disney, fa molt bona pinta, la veritat.
Sí, home, si veien el tràiler, passa a Londres, la pel·lícula.
Ah, sí, sí.
Va, doncs mira, home, no està mal, eh?
No està mal. Aquesta la recomano, diguéssim, a cegues, eh?
Sí, sí. A veure, anem a mirar Rotten Tomatoes, un 71%, no està mal, podria ser millor, però no està mal.
Uh-huh.
Bueno, no sé, ja des de l'argument és bastant atractiu i el trailer sembla, la pel·lícula sembla maca, una pel·lícula així...
Sí, bé, visualment ben feta, sí. Els personatges digitals que són aquests éssers de peluix combinats amb els reals, doncs pinta bé la cosa.
Sí, pinta bé. Vinga, què més? Hi ha alguna cosa més que pinti bé o ja ens quedem aquí?
Sí,
sí?
Va, una més i ens quedem aquí. Aquesta també pinta bé. Es tracta d'Anna Fida, una estrella.
Sí.
Que aquest és un remake de la pel·lícula clàssica del 1937 del William Wellman, que ha tingut molts remakes al llarg de la història. Aquest és l'últim.
Uh-huh.
I la característica principal és que hi tenim el Bradley Cooper, que és no només protagonista, sinó que a més és el seu debut com a director darrere la càmera.
Uh-huh.
I l'altre, diguéssim, el bombasso gran de la pel·lícula és la protagonista, que és Lady Gaga.
Uh-huh.
En aquest cas, doncs, fa doncs, el paper d'aquesta noia de poble que no coneix ningú, però que té un talent impressionant i que es farà popular a tot el món gràcies doncs, al seu talent, no?
Uh-huh.
Aquesta història hiperconeguda, ja moltes vegades vista al cinema, però en aquest cas tenim algú tan potent com Lady Gaga posant-se davant de la càmera, que si per exemple hagi vist sobretot la cinquena temporada d'American Horror Story, haurà vist que a més doncs, de cantar té unes facultats d'actriu que està molt bé, vull dir que a més és bona actriu.
I que més que si tens la Lady Gaga, si la pel·lícula es diu Ha nacido una estrella, ha nacido i continuarà, vull dir, no posaran a la Lady Gaga per posar una... Ja, més o menys al final ja te l'imagines.
Sí,
no?
Sí.
No posen a la Lady Gaga per veure una noia que tenia èxit, però al final tot es puntava, però al final no va acabar de tirar la cosa.
No. A més, bueno, aquí tindrà una relació turbulenta també amb el seu representant, que és el Bradley Cooper, no? És un tio més gran que ell, etcètera. Bé, jo crec que aquesta també la podem recomanar tranquil·lament, eh? A més, també ha tingut molt bona crítica als Estats Units i s'estrena aquesta setmana competint amb Venom, també.
Mm-hmm. Per tant, Venom, Ha nacido una estrella i Christopher Robin són les que podem... passar-nos pel cinema i mirar una mica així per sobre.
Exacte.
Sobretot Venom una mica més per sobre que Ha nacido una estrella i Christopher Robin. Ha nacido una estrella,
sí.
Que he dit abans totes les puntuacions, un 94% a Rotten Tomatoes, o sigui, les tres és la que té millor puntuació. Suposo que pel fet Lady Gaga, no? Potser ho tenia...
No, això és l'efecte Lady Gaga. Lady Gaga la poses a Venom i també té un 94%.
Lady Gaga.
Potser aquesta està la solució.
Val. Escolta, i per les pròximes setmanes, com ho tenim, això? Vull dir, d'aquí al Nadal tenim coses interessants?
Sí, 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 tenim coses potents. La setmana que ve ja ens arriba també una... arriben projectes interessants i d'aquí a Nadal doncs ha de venir bueno, pel·lis potents, eh? Jo que sé, cap allà de Tornada l'any que ens arribarà doncs aquesta segona part de Mary Poppins, no? Que és el producte estrella i fort de Disney per d'aquí a final d'any.
Ah, no, perdona, i després això, el 16 de novembre tenim Animals Fantàstics, els Crims de Grindelwald, això
ja. Home, i tant.
Tinc unes ganes que em moro.
Sí, 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 a mi a la primera ja em va agradar, sí. Menys que la saga Harry Potter, sí. Que m'estava molt bé, i aquesta fa una pinta tremenda, eh? Aquesta segona part fa molt bona pinta.
Sí, 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 sí. Una nova de Spider-Man estic veient aquí pel desembre?
Sí. En aquest cas, dibuixos animats. Ah. Spider-Man en un nou món. Sí, és una pel·lícula de dibuixos animats que intenta agafar versions alternatives d'universos paral·lels de Spider-Man i ajuntar-los amb una pel·lícula de dibuixos animats. Això és el que comentava una mica de rebot de lo de Sony, no?
Val.
Sony, com que no pot fer pel·lícules de Spider-Man de carn i ossos, doncs, la solució que ha trobat és fer la de dibuixos animats. Aquesta sí que fa molt bona pinta. Ja dic, bueno, doncs podria deixar-se de bé, no? I quedar-se només amb fer productes d'animació que jo crec que resulten més, no? Tens la llibertat de poder utilitzar tots els personatges que vulguis, per tant.
I estic veient una versió del Cascanueces de Disney, eh? També.
Sí, sí, sí. Bueno, això cada any s'estrena una, eh? Vull dir
val.
Que tampoc no...
Ah, val. Mira,
no és novetat.
No ho sabia, això. Sí, molt bé, doncs.
Sí, la possibilitat.
Ignasi, que vagi molt bé per Sitges i mira, avui el tren no t'hem perdut. L'any passat vam tenir problemes.
No. Sí.
Avui ha anat
tot bé. No temptem més la sort.
Perfecte. Doncs vinga, moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu. I continuem al Supermatí. Parlàvem d'aquesta pel·lícula de Lady Gaga i Bradley Cooper. La seva banda sonora ja és a la fórmula de Ràdio Capital. És aquest Shallow. Lady Gaga i Bradley Cooper al Supermatí de Ràdio Capital quan passa un minut de 8:45 del matí. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. I'm of the deep. I d'aquesta banda sonora a una altra. Una altra novetat de la fórmula de Ràdio Capital, aquest Dancing Queen de Cher, que forma part d'aquest disc que ha tret després de participar a la pel·lícula Mamma Mia 2, que s'ha estrenat aquest estiu. Dancing Queen, amb Cher. Ràdio Capital, la novetat de Lost Frequencies.
Oh, it's a long way down.
Es diu Like I Love You.
But if you don't look, you don't have to know it. And I could be around to catch you fall if you're losing your grip. Can't you see that I come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you. Can't you see that I'd climb mountains just to be next to you, next to you, next to you? But do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like I love you. Like I love you. Been hurt before, but a little love is enough to save you. Yeah, we can take our time for sure, 'cause something real is worth the waiting. Can't you see?
see that I've come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you. Can't you see I'd swim the ocean just to be next to you, next to you, next to you. But do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like I love you. Like I love you. Surrender your heart, keeping me out in the dark, keeping me out in the dark. I know you're wanting me, but you won't surrender your heart, keeping me out in the dark, keeping me out in the dark, in the dark. Do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to.
Estem arribant al final del supermatí d'avui. Supermatí que hem obert explicant-vos que Dolors Bassa haurà de seguir a la presó. El Tribunal Suprem ha desestimat la llibertat dels nou líders independentistes processats en la causa oberta pel procés sobiranista que estan en presó preventiva. El recurs presentat per Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart s'ha desestimat amb els mateixos arguments de sempre. Hi ha risc de fugida i de reiteració delictiva. Les defenses dels nou processats van sol·licitar un cop més la seva llibertat perquè al·legaven que la seva situació de presó implica un impacte greu en l'entorn familiar i personal. Segons el Suprem, aquest impacte no és suficient com per deixar sense efecte la llibertat provisional. Torroella amplia la participació ciutadana i redueix l'endeutament de cara al 2019. Tot i això, els pressupostos mantenen les mateixes directives que en els últims anys. L'objectiu d'ara és mantenir la reducció de l'endeutament i congelar la pressió fiscal dels ciutadans. Tot i això, s'ha ampliat la partida dels pressupostos participatius i esperen aprovar aquesta nit la proposta. Segons dades del Departament d'Economia, hi ha 232 habitatges buits al Baix Empordà desocupats des de fa més de dos anys. El municipi més afectat és Palafrugell amb 112. Aquestes són propietats que han de pagar l'impost sobre habitatges buits que va destinada a les persones jurídiques que tenen les seves cases o pisos més de dos anys desocupades sense justificació. El Baix Empordà afecta 7 municipis. A part de Palafrugell hi ha Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí i Castellplatja d'Aro. Recordeu, això segons dades de la Generalitat i segons el govern català té comptabilitzat. Pot ser que en realitat hi hagi molts més pisos buits des de fa més de dos anys, però aquests són els que han de pagar l'impost. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest cap de setmana a Torroella un jove de 19 anys, veí d'Ullà, l'acusen de robar joies en una casa. El lladre va passar un periple des que va fer el robatori fins que el van enxampar, que inclou persecucions i viatges d'autoestop amb la seva víctima. I l'Atlètic Bisbalenc, que és el primer club esportiu de la Bisbal, va néixer el 1922 amb el nom d'Unió Esportiva Bisbalenca i enguany el seu himne opta a ser considerat el millor himne de futbol català a través del concurs del Tot Gira, el popular programa d'esports del cap de setmana de Catalunya Ràdio. L'himne de l'Atlètic Bisbalenc, amb música i lletra de Miquel Abra, opta a ser considerat el millor del futbol català. I acabarem l'informatiu d'avui amb el temps que ens porta l'Albert Aparicio i que sembla que avui tenim un dia bastant estiuenc, eh, Albert?
Avui torna a dominar el sol en una jornada quasi estiuenca, en què la temperatura màxima pot ser superior als 27 graus. Encara queden restes de tramuntana a la meitat nord del Baix Empordà, que pot bufar amb força feble o moderada fins a mig matí. La situació marítima ha millorat respecte als darrers dies, però queden restes de maror o forta maror. Demà es preveu un dia molt semblant al d'avui amb predomini del sol.
Gràcies, Albert, i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Que tingueu molt bon dia. Nosaltres tornem demà.